tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat després de l'aturada nadalenca, una aturada que ha sigut llarga aquest cop perquè vam marxar abans de festes, dona la casualitat de que tots els dimecres eren festius.
Sí, tots els dimecres han sigut festa.
Doncs, bueno, és el que ha passat i el primer que t'he de preguntar, Jordi, és el Reixos, què tal, bé?
Bé, bé.
Bé, bueno, sí. No et veig molt convençut, eh?
No, bé, bé.
Bé, han estat bons?
Sí, estan bons.
Això vol dir que t'has estat bo, també.
Sí.
Avui tenim programa curtet i avui hem d'explicar-vos també que el programa tindrà com dues parts. Una primera intentarem repassar allò més per damunt què ha passat durant aquestes dates que no hi hem estat, i l'altra part ens n'anirem fins a Las Vegas, al CES, perquè tenim el CES Las Vegas en marxa aquesta setmana i ja sabem algunes de les coses. I de fet, més que presentar-vos el típic que ja sabem que s'ha presentat, farem un tomb per veure coses curioses. Després us ho expliquem. Entrem en matèria, vinga, va. It wasn't easy from the start. Doncs entrem en matèria. Avui la música ens arribarà des dels Estats Units, concretament, ja que el CES es fa allà, doncs, tot i que no hem encertat l'estat, perquè hem anat a Colorado, però bueno, és igual. Lauren Schrader ficarà la música avui. I amb ell començarem parlant, com diem, repassant una miqueta tot el que... Amb ella no, amb ella, perquè és Lauren. Perdó. Amb ell començarem explicant-vos tot el que ha passat aquestes festes, coses que s'han donat i que algunes ens afecten més, altres ens afecten menys, però més o menys val la pena que sabem. La primera d'elles és una nova llei que es comença a tramitar, és un avantprojecte de llei. Els bulos i mentides a les xarxes socials a nivell de l'estat espanyol s'hauran de corregir o eliminar. Així ho imposarà el govern.
Sí, és una nova llei a nivell espanyol. Curiosament, no xoca amb la notícia que hem tingut avui, que precisament Mark Zuckerberg, a totes les seves xarxes socials, precisament vol eliminar qualsevol control que estava fent.
Uh-huh. Bueno, després en parlarem, perquè tampoc eliminar no. Vol estalviar-se la seva part, no? Que ho faci la gent. Però després en parlarem d'això. De totes maneres, a veure, imposada aquesta llei tampoc no va tan enllà, perquè al cap i a la fi ara explicaré una mica què és el que volen fer amb aquesta llei, però el que volen és que es corregeixin, simplement.
Sí, bàsicament és una llei que només afectarà els perfils amb més de 100.000 seguidors en una xarxa social o 200.000 algunes altres. Uh-huh. Aquesta mesura entra forma part del Pla d'Acció per la Democràcia, que es va aprovar el mes de setembre passat, i obligarà amb aquest tipus de perfils de xarxes socials que us hem explicat a modificar i rectificar aquests escrits que el Consell de Ministres defineixo com a inexactes o falsos.
Doncs això, a grans trets serà que la gent que tingui una certa influència, o sigui, si teniu 1.000 seguidors tampoc no aneu enlloc.
Però els que tinguin... Bàsicament els és igual el que publiqueu.
Sí, no? Però els que tinguin més de 100.000 seguidors, que es considera que és gent que té una mica de pes amb alguna xarxa social, o 200.000 entre totes les xarxes socials, aquestos sí que consideren que tenen certa influència. I quan publiquin una notícia, un bulo, el que se'n diu habitualment un bulo, estaran obligats a rectificar-lo, o sigui, a esborrar-lo i, a més, dir que s'han equivocat i que no era així, això.
Sí, bàsicament aquesta llei, l'únic que imposa amb aquests tipus de perfils és el que s'està imposant actualment als mitjans digitals o als mitjans.
Vaja, sí, diguéssim que si a un diari se li demana que rectifiqui una notícia serà incerta, doncs si ets una persona influent també et demanaran que la rectifiquis si era incerta.
Sí.
Bueno, la controvèrsia està servida, com sempre. Ja sabeu que un cop s'aprovi la llei hi haurà qui li agradarà, qui no li agradarà, hi haurà qui dirà que és un atac a la llibertat d'expressió, hi haurà qui dirà que és de sentit comú que no es puguin publicar notícies falses, hi haurà qui dirà que potser no era falsa... Bueno, sempre porta controvèrsia, això, eh?
Sí.
I el que també ha passat aquests dies és que ha entrat en vigor, concretament el dia 28, encara que pogués semblar una broma d'aquell dia, doncs no ho era, entrava en vigor a la Unió Europea el carregador únic USB-C per la majoria de dispositius electrònics.
Sí, aquesta nova mesura de la Unió Europea ha d'eliminar doncs, les quantitats ingents, no, de residus que es fan de cargadors, per posar-vos un exemple, d'aparells electrònics. Per què? Doncs perquè bàsicament obliga que tots els dispositius, començant per telèfons mòbils, tablets, càmeres de fotos, auriculars, videoconsoles, consoles portàtils, altaveus portàtils, lectors de llibres electrònics, ratolins, teclats, display, i fins i tot afectarà més endavant els portàtils, pues que vagin tots amb cargador USB-C.
De fet, tenim aquesta data el 28 de desembre. I què significa aquesta data? Significa que tot allò que hagués entrat al mercat, a la venda, o sigui, aparells que s'haguessin entrat a vendre's abans del 28, encara es podran vendre. Però a partir del 28 no pot sortir cap aparell nou a la venda de la Unió Europea, d'aquests que hem dit, que no tingui la càrrega per USB-C.
Sí. A més, també el que afecta els ordinadors portàtils, que molts pensareu, doncs no van amb cargador USB, doncs és cert, tenen més temps. Tenen temps fins al 28 d'abril del 26 per adaptar-s'hi, però també hauran d'anar tots amb cargadors USB-C.
Bueno, a nivell de consumidor, Jordi, això ens aportarà certes avantatges, no? Perquè és el que diem, ara hem de tindre un carregador pel portàtil, un per la tablet,
un pel mòbil, un pel smartwatch, un pel anell intel·ligent...
Sí, qualsevol cosa, recordem que porta carregador, a no ser que porta càrrega inalàmbrica, i alguns dirà, home, la majoria de coses que tinc jo així petites ja van amb USB-C. Sí, si són relativament noves van amb USB-C, però, per exemple, el portàtil no.
No.
I, de fet, han fet una llista, però és que va més enllà. O sigui, a la llarga, fins i tot, si us compreu una afaitadora que hagi d'anar endollada amb un carregador...
Anirà amb USB-C.
Anirà amb USB-C, o sigui... No sé si és bo o és dolent, això, tampoc, perquè hi haurà famílies que hi haurà discursions, el típic, ara no trobo el meu cable, agafo el de no sé què i vinga.
Bueno, en principi pensem que és beneficiós, sobretot pel tema del reciclatge.
Doncs ha entrat en vigor ja aquesta norma, ja ho sabeu, a partir d'ara, si us venen algun dispositiu que no, d'aquests que no es carrega amb USB-C, és que és vell. Anem a parlar de diners. Com fan diners els estats? Pues últimament jo han dit que han trobat el filó a imposar multes.
A les grans tecnològiques.
Sí, sí, és la manera de treure quartos, o sigui, a quin té, no? Itàlia ha multat a OpenAI amb 15 milions d'euros. Per què? Per recopilar dades personals per entrenar el ChatGPT.
Sí, bàsicament li han ficat una multa al govern italià, ChatGPT, d'una multa de 15 milions d'euros, que per aquestes tecnològiques tampoc no és una gran quantitat. I el motiu de la multa és que una mica la marca de transparència d'OpenAI sobre l'origen de les dades que han fet servir per entrenar el ChatGPT, més concretament sobre aquelles dades personals de la ciutadania.
Mm-hmm. També, bueno, a part d'això, també es queixen de que hi va haver una falla de seguretat i que no van ser gaire transparents. També. I afegeixen una miqueta de contingut, no?, perquè prosperi això.
Sí, a més d'això, OpenAI es veurà obligada a explicar al públic com funciona ChatGPT, sobretot en l'aspecte de recol·lecció de dades per l'entrenament del model.
Vaja, que a partir d'ara, quan entris a ChatGPT, a Itàlia, com a mínim, t'haurà de sortir un splash on digui això ho fem així, ho fem aixà, no sé què. Bueno, no és el primer país que ataca ChatGPT per aquest tema i de fet abans hi van vindre els mitjans tradicionals que també havia que agafar informació d'ells, des d'una Wikipedia fins a qualsevol diari. Recordem que molts diaris també i mitjans de comunicació es van veure molestos perquè si la gent ja busca la informació ChatGPT no visiten els seus mitjans. Però a part d'això també hi ha el tema d'entrenament amb productes que tinguin drets d'autor, imatges, escrits d'algú, llibres, de tot. Mentrestant, a Espanya, doncs Espanya expedienten a Twitter. I ho fan, en aquest cas, per permetre publicitat fraudulenta.
Sí, si sou usuaris de la xarxa social X, possiblement us ha aparegut fa no gaire anuncis que utilitzen la imatge de famosos sense el seu consentiment. Bàsicament, intenten vendre els seus productes. Aquest tipus d'anunci han estat permeses de manera sistemàtica per la directiva d'ara i la Comissió Nacional del Mercat de Valors pues, l'ha sancionat.
Doncs què és el que no els agrada? Pues, per exemple, que surtin anuncis on surt un famós futbolista i diu, pues, jo inverteixo en això, o jo faig no sé què. I realment és que ni el futbolista ho ha dit ni res, o sigui, directament amb tota la barra agafen la imatge de qui li sembla...
Sí, sí, sense cap permís. A més, diguem que ja es va avisar a la xarxa social X fa temps que aquests anuncis eren fraudulents i que els haurien de tallar, però no ho han fet.
I no ho han fet. Doncs ara, multa, una altra manera de treure quartos, no sabem de quant és la ex un expedient. Esperem, suposo, en el futur sabrem quants quartos han pogut rascar. I justament, mentre alguns diuen que malament ho fa Twitter, Meta... Guardies abans al principi, Jordi, abandona el sistema de verificació de dades per tercers i aposta pel model que fan a X o Twitter, que és el d'estalviar-se la feina a ells.
Sí, bàsicament el que vol fer la multinacional Meta, que és la companyia de Facebook, Instagram o WhatsApp, entre altres, va anunciar que posa fi al seu programa de verificació de dades, amb els socis acreditats als quals recomana. Ho substituirà per un sistema de punts d'usuaris similars a l'utilitzada per la xarxa social X.
Doncs fins ara el que passava a Meta és que hi havia uns sistemes automatitzats, diguen intel·ligència artificial, diguen i també hi havia certes persones que hi treballaven que eren els moderadors, que vigilaven que el que s'estés publicant tingués un mínim de sentit i que no fossin bulos, justament, no?
Sí, sí, precisament bulos.
I què és el que passa ara? Doncs que, pues, de moment, als Estats Units, ha començat per allà, això s'ho carreguen, o sigui, deixarà d'estar controlada. Què és el que funcionarà? Pues les notes de la comunitat.
Sí, bàsicament els usuaris podran denunciar, no, una publicació, i si la publicació rep moltes denúncies, pues, possiblement s'eliminarà.
Uh-huh. I de totes maneres, si funciona com el Twitter, hi haurà aquestes notes de la comunitat. Recordeu que a Twitter moltes coses que hi surten publicades, a sota hi ha els usuaris que diuen això és un frau, o no, estan intentant vendre't un producte que a altres llocs està més bé, o qualsevol cosa d'aquestes. Quan molts usuaris estan apuntant en una mateixa direcció, apareix una nota de la comunitat rectificant o, si més no, encarant els altres usuaris a que el que estan veient a dalt no és del tot cert.
Sí, Mark Zuckerberg atribueix els canvis a un panorama polític i social canviant i un desig d'abraçar la llibertat d'expressió.
Que bé, ho ha venut, això, eh?
Que bé, no?, la manera d'estalviar tants diners.
De fet, també, a part d'això, diuen que les seues plataformes actuals cometien massa errors. Home, això pot ser també cert. Qui no s'ha queixat de que li han eliminat una publicació a vegades a Facebook o a Instagram quan realment no tocava.
Sí.
A vegades també ha passat, això.
Bueno, i veurem si les denúncies d'altres usuaris no s'equivoquen.
Sí, veurem. Vinga, anem a parlar de guerra, perquè la guerra entre els Estats Units i la Xina no s'ha aturat. Encara el senyor Trump no està al Capitoli, però les coses continuen endavant. I ara Estats Units està investigant Tepeling.
Sí, sembla ser que el govern americà no sols s'ha encarnissat, no, amb Huawei des de ja fa anys, sinó que ara també es vol esbarallar amb la companyia Tepeling. Tepeling és una popular companyia de punts d'accés, d'aparells de connectivitat, no, que trobem en routers, també.
Quasi bé tothom té a casa algun aparell o altre Tepeling.
Sí, segurament tots tenim aparells Tepelings i és un fabricant xinès. Sembla ser que l'administració nord-americana ara s'ha fixat en aquest fabricant i diguem que ha obert una investigació sobre aquesta companyia per a la seva possible relació amb ciberatacs.
De fet, sí, aquesta és l'excuseta. Diuen que alguns routers de la marca han tingut a veure amb grans atacs de hackers. Bueno, això potser és l'excuseta perquè potser jo diria que d'on plori la criatura és que Tepeling és asiàtic, també,
Sí, és una companyia xinesa i, bueno, veurem com acaba. Tot i que Tepeling ha traslladat a la seu a un estat nord-americà des del mes d'octubre passat, ho fa després de que la cambra nord-americana anunciés la investigació que té oberta contra aquesta empresa.
Veurem, doncs, si el trasllat li ha servit d'algo, no?
Sí.
Doncs veurem com acaba tot això, però si continua davant i va fins al fons, podria acabar en què Tepeling estigués prohibida la venda de productes Tepeling als Estats Units. I, a més, hi ha un estudi, expliquen, que un 65% dels usuaris connectats o que tenen simplement internet als Estats Units, un 65% tenen algun aparell Tepeling a casa, quasi res.
Sí, o un router, un accessori de xarxes, un repetidor, etc.
Doncs imagineu si tenen fenya. I ja que parlem de xifres econòmiques, doncs no es podia saber. Les fàbriques de TSMC a Arizona seran força més cares de mantenir que no pas les que tenen a Taiwan.
Sí, a causa de les polítiques proteccionistes que ha anat prenent els Estats Units en els últims anys i que continuaran possiblement amb el mandat de Donald Trump, doncs, les companyies com TSMC ja fa temps que construeixen noves instal·lacions per fabricar els seus xips en territori nord-americà.
Mm-hmm. Una d'aquestes instal·lacions són les fàbriques que la companyia TSMC, companyia taiwanesa, està creant a Arizona. I justament aquesta companyia està dient el que era previsible, no?
Sí, bàsicament que mantindre una fàbrica a Arizona és molt més car que mantindre-la a la Xina, a Taiwan, etc.
De fet, ells parlen d'un 30% d'increment de costos.
Sí, bueno, fins a cert punt és lògic, perquè la vida és més cara als Estats Units, també els sous, salaris, etc. Uh-huh.
Doncs, de totes maneres, ja han avisat la menaceta de que segurament els xips que fabriquin s'hauran d'encarir un 30%, perquè sí, clar, si val un 30% més fabricar-los, doncs s'hauran d'encarir. I finalment, en aquest capítol econòmic, també us volem fer una pinzellada explicant-vos que Broadcom també ha anunciat que no té interès en comprar Intel. Vaja, no, al final tothom havia quedat-se amb Intel i ara tampoc Broadcom, eh?
Sí, ningú la vol i després, com ja m'ha explicat en aquest programa, veurem si l'administració Donald Trump la deixa caure. Però bé, de moment amb Intel amb caiguda lliure, la companyia, diguem que ha perdut un 60% del seu valor aquest 2024, doncs sembla ser que un dels que apuntaven, de les companyies tecnològiques que apuntaven que la volien comprar, doncs no la vol.
Doncs després de Qualcomm i tants altres, Broadcom diu que no.
Sí.
Bueno, han donat una excuseta, també. Han dit que ells no compren companyies que no s'hagin ofert, eh? O sigui, no fan opes hostils. També aquests dies, a part de tot això, també hem sabut que Google ha tret nous elements d'intel·ligència artificial. De fet, va presentar el Gemini 2.0. De fet, segurament heu vist publicitat aquestes festes, però ara també ens ha dit que juntament amb aquest Gemini 2.0 ens arriba un nostre, ja diu que serà nostre, generador de vídeos favorit i també d'imatges per intel·ligència artificial. Vaja, que ve a fer la competència directa a tot l'entorn del ChatGPT, eh?
Sí, ha presentat una eina que es diu Wisk, també és una eina d'intel·ligència artificial, incorpora millores introduïdes a VO2, que és la possibilitat de crear vídeos més llargs. Amb una durada de minuts, no ens han especificat fins quants, i arribant a resolucions de 4K.
Això és un atac directe al sistema que té ChatGPT obert, perquè recordem que no fa, només fa segons, vídeos de segons. Ells ens parlen de minuts, eh?
Sí, VO2 entén de gèneres cinematogràfics per poder crear vídeos sota peticions de gèneres concrets. També s'han millorat altres aspectes, com l'aparició de dits duplicats i d'objectes inesperats.
Vaja, és una cosa que també és d'esperar, no? Perquè si crees un vídeo i després la gent té 6 dits o coses d'aquestes, tampoc no era molt agradable, eh?
Sí, bàsicament un generador de vídeos que vol fer la competència a Sora d'OpenAI, de ChatGPT. Mm-hmm.
També ens han creat, o ens han anunciat, Imagen 3, que és una actualització, la tercera, per a què? Doncs per a fer fotos.
Sí, permet fer composicions més brillants i més espectaculars. També és capaç de reproduir estils artístics de la fotografia com l'ànime o l'impressionisme. I també s'inclouen més detalls i textures molt més fidels.
Uh-huh. A banda de tot això, també hem presentat Wisk, tot i que aquesta encara no està disponible. És una eina que permetrà barrejar fotografies per crear noves composicions.
Sí, amb Wisk podrem crear imatges i després fer-ne una barreja, gràcies al treball conjunt d'Imagen 3, o també barrejar imatges que ja tinguem.
Vaja, que si volem dues fotos i volem fer una barreja, amb el Wisk ho farem. Tot plegat, bones notícies. Bueno, això s'anirà implementant a poc a poc a VideoFX, YouTube, Vertex AI, tot arreu, però de moment encara no ho podrem provar a nivell de l'estat espanyol. Està als Estats Units, això.
Sí.
Com a molt ens podem apuntar perquè ens avisin quan estarà disponible aquí, però bueno, és un pas endavant. I parlant d'intel·ligència artificial, qui també ha tret la poteta a la intel·ligència artificial és Sony, que ens ha presentat el Project Amethyst, o una cosa així, eh?
Sí, que es composa d'intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic pel futur dels videojocs.
Vaja, és l'aposta de Sony per com jugarem en un futur.
Sí, la PS5 Pro aprofita una barreja de tecnologies RDNA disponibles des de la segona generació i fins i tot la futura RDNA 4. Un format híbrid fet per Sony que, en col·laboració juntament amb AMD, que és el fabricant dels xips de la PS5 Pro, doncs han donat un lloc a aquest anunci de proper, d'aquesta nova intel·ligència artificial.
De fet, ens apunten segurament que vindran properes consoles, o sigui, si és que es respecten els noms, segurament amb la PlayStation 6. I què vol dir això? Doncs que la PlayStation 6 portarà ja integrada intel·ligència artificial per a crear videojocs.
Sí, destacarà sobretot els personatges que trobarem als videojocs, pues, que siguin molt més reals, amb converses més fluides i no tan lineals.
Bé, serà important. També hi haurà altres canvis estètics, eh? Suposo que també l'aprofitaran per a fer lluir més el joc, però sobretot que no sigui tan lineal la conversa, que no estigui preprogramat un personatge el que t'ha de dir, sinó que sigui intel·ligència artificial i pugui interactuar amb tu, recordar-se del teu nom fins i tot. Bueno, serà un canvi espectacular a l'hora de jugar, no, Jordi?
Sí.
Doncs això serà el que ens vol presentar Sony. Doncs això és a grans trets el més gran que ha passat aquests dies que no hi hem estat. I el que està passant aquesta setmana és el FES de Las Vegas. I nosaltres hem agafat la motxilla per portar-vos a fer una volta. No explicar-vos el típic del CES, si Intel ha presentat noves coses o aquestes coses tan típiques, sinó a fer un tomb per les curiositats, no, Jordi? Perquè hi ha els estants de tota la vida, el CES, no direm que no.
Sí, al CES no hi falten estants de companyies com Intel, AMD, MSI, Nvidia, Acer, entre molts altres.
Aquestos, què és el que presenten? Doncs us podeu imaginar, Intel presenten els chips, AMD gràfiques més potents, tots presenten una miqueta el que tenen, però el que crida més sempre l'atenció, això passa, quan vas a les fires, tothom va a veure el que li toca més de prop en una fira, però després es passeja per veure les coses curioses, no? Fa un tomet. I al tomet sempre acabes veient coses que criden l'atenció, i això és una de les coses que més fa la gent al CES, no?
Sí, per tant, diguem que farem un recull, no, de les innovacions més interessants que ens han presentat els diferents fabricants.
Començarem per Samsung. Samsung és un dels estants on més gent hi va parar, perquè ha presentat moltes coses.
Sí, comencem per Home AI. És una plataforma que connecta dispositius domèstics per anticipar les necessitats de l'usuari, millorant la interacció a la llar gràcies a la intel·ligència artificial. Va de la mà, a més de Balli, un company intel·ligent que utilitza IA per interactuar amb els usuaris.
Doncs això, Samsung ens ha mostrat ja tota la casa intel·ligent, però a diferència del que teníem fins ara, aquest s'anticipa. O sigui, ja es farà la idea, la casa ja sap si t'aixeques i ja pot calcular perquè t'estàs aixecant i que és el que veus.
Sí, potser ja s'anticiparà a nosaltres i quan preveu més o menys que ens aixequem, doncs ens apujarà les persianes de casa.
Ja sap què és el que volem. També ens ha presentat nous models de televisors. Dirà, això ho fa sempre, sí, però és que aquests ja venen tots amb intel·ligència artificial.
Sí, nous models que incorporen funcions com Click to Search i connectivitat amb altres dispositius intel·ligents, millorant l'experiència de visualització.
I finalment també la gent parava molt a veure el Micro LED Beauty Mirror.
Sí, un mirall intel·ligent que analitza les necessitats de la pell, proporcionant recomanacions personalitzades per a la cura facial.
Veus que bé? Només ficant-nos davant del mirall sabrem d'on plora la criatura i què és el que hem de fer. Una part de futur que no podia faltar tampoc al CES és la dels robots amb intel·ligència artificial. Clar, la gent veure robots autònoms sempre fa gràcia, això, eh?
Sí, destaca el primer model, que s'anomena Mirokai, que és un robot dissenyat per a la cura de persones grans, oferint assistència en tasques quotidianes i companyia.
I també un altre fabricant és Mirumi. Aquest també té un robot, però aquest ja no va tant per la gent gran, sinó que és simplement perquè ens acompanyi i ens entretingui.
Sí, utilitzem IA per interactuar amb els usuaris de manera natural.
Vaja, que pel que ens estan venent aquestes companyies, en uns anys tindrem un robot a casa amb el qual parlarem i farem tot el que hem de fer.
O una persona gran que li faci la seva assistència.
I si no volem una persona, doncs també Tom Botink ens ha presentat els Puppy Robots.
Sí, són mascotes robòtiques realistes que proporcionen companyia i suport emocional.
Doncs això, són gossos amb els que podrem parlar, interactuar, tocar-los i reaccionen pues, molt semblant a un gos. I a més, si teniu oportunitat, busqueu Puppy Robots de Tombot perquè s'assemblen molt a gossos reals. Ja no són allò gossos metàl·lics, el gos de llauna. Un altre estant també molt visitat, no sé per quin motiu, però hi havia moltes visites, és el de John Deere.
Sí, bàsicament, una companyia més coneguda al món de l'agricultura, no? Pues bàsicament ha presentat maquinàries amb intel·ligència artificial, tractors, per dir-ho així, totalment autònoms.
Doncs això, perquè els puguem enviar al camp. De fet, ens han mostrat un tractor que porta 16 càmeres que treballa sol. O sigui, nosaltres arribem al tros, deixem allà el tractor, li diem s'ha de fer això, això i això. El tractor va fent.
Sí, és la segona generació d'aquests tractors i han millorat molt respecte a la primera.
Doncs ja poden treballar sol, eh? Sabeu que amb aquesta de la primera encara el tractor anava fent, però nosaltres havíem d'estar allí asseguts. Ara no, ara el tractor ja va sol, arribem al tros, li diem això. I també crida molt l'atenció que han presentat un tractor amb bateria elèctrica. O sigui, hem sentit a parlar molt de cotxes elèctrics, però tractors elèctrics...
Pues també.
També. A més, diuen que dona una potència de 130 cavalls i també té conducció autònoma. Jordi, jo aquí no acabo de veure el punt perquè normalment el tractor, bueno, aquest haurà de treballar de nit perquè el de i haurà d'estar enxufat carregant-se les plaques.
Sí.
Dell també hi ha sigut present i aquest ha presentat, com a cosa més curiosa del seu estant, un monitor amb seguiment de cap. I ara explicarem per què serveix aquest seguiment de cap.
Sí, és un monitor de 32 polzades amb tecnologia OLED que ajusta l'àudio en funció de la posició del cap, oferint una experiència d'àudio personalitzada.
Doncs ens enviarà l'àudio cap allà on estiguem nosaltres, perquè soni més bé. Bueno, coses d'aquestes de l'àudio espacial. I, mentrestant, Lenovo ens ha presentat el ThinkBook Plus d'última generació i es tracta del primer portàtil amb pantalla enrotllable del món.
Sí, la pantalla sorgeix des de la base i s'enrotlla cap amunt utilitzant un sistema de carcassa que llisca sobre una altra més petita. D'aquesta manera, la mida de la pantalla creix o decreix depenent de la distància de les dues carcasses.
Vaja, que si necessitem una cosa petiteta, amb una pantalleta petita fem, si volem més pantalles, tirem amunt i, vinga, pantalla més gran.
Sí.
Bueno, les pantalles enrotllables ja van dir que era una realitat i els tenim aquí. També hi ha hagut espai per la salut. Una de les coses més vistes aquest any és l'hormòmeter.
Sí, bàsicament un dispositiu per a la prova de nivells hormonals a casa, facilitant el seguiment de la salut hormonal personal.
Bé, doncs havíem vist salut de moltes coses, oxigen en sang, havíem vist moltes, però d'hormones no, eh? Aquest any la moda són les hormones. I també ha cridat molt l'atenció per a la casa un dels principals fabricants de robots aspiradors, Roborock, i ha presentat una novetat que també fa molta gràcia de veure.
Sí, un robot aspirador amb un braç articulat que permet moure obstacles, millorant la neteja en espais complexos.
Vaja, qui no ha vist que el seu robot a casa casa no pot entrar en aquell racó perquè hi havia una cosa al mig. Doncs aquí no té problema.
Aquest ho partis.
Té un braç i agafa la cosa de part. S'anomena Saros Z70 i l'ha presentat Roborock. Doncs aquesta ha sigut la volta per les coses més curioses. A banda d'això, també hi ha dispositius del que diríem més habitual, tot i que no per això deixen de ser cridaners. Per exemple, Acer ens ha presentat la Nitro Blaze 11.
Sí, un dispositiu de joc portàtil de gran mida que combina potència i portabilitat, oferint una experiència de joc immersiva.
Doncs, de fet, és la consola portàtil més gran del món. No sé fins a quin punt la fa portàtil, això.
Sí, perquè amb una pantalla d'11 polzades...
Uh-huh. De totes maneres, porta ben calçada internament, eh? O sigui, per jugar no anirem justets de potència.
Sí, té models més petits, de 8 i 7.
Una altra novetat també és Aurusen Zip.
Sí, un projector portàtil i plegable en tres plecs, perquè fa una mida molt, molt continguda.
Uh-huh. Doncs té una brillantor de 1.000 lúmens, que no està gens malament, i calibració làser i tot, però es plega i es queda molt petitet. També una altra, que aquesta jo a mi m'ha recordat una pel·lícula del futur, és Taxuit de Biaptic.
Sí, una armilla àptica amb canelleres i comandaments que proporciona una experiència immersiva en videojocs compatibles amb la realitat virtual.
Doncs vaja, que és allò que ens posem una armilla. A mi m'ha recordat alguna pel·lícula, que et poses una armilla i quan jugues a un videojoc notes els impactes, notes com si t'estiguessin tocant a l'esquena o el que sigui, no?
Sí, bueno, de fet, aquest tipus d'armilles àptiques ja existeixen. A ComSaOnline en tenim, a més a més.
Doncs aquestes ens han presentat una que va sincronitzada ja amb canelleres i altres dispositius externs. O sigui, ja no només és l'armilla, sinó que aviat serà, jo crec que acabarem vestits de dalt a baix, amb una granota, com si anéssim a bussejar. I finalment a la llista un instrument musical, la Liberlife C1.
Sí, una guitarra intel·ligent, sense cordes, que es connecta a telèfons intel·ligents, facilitant l'aprenentatge musical de manera interactiva.
Vale, doncs aprendre a tocar la guitarra, a més ho podem fer amb auriculars, però no té cordes, tampoc no sona, no molestem a ningú i guaita que modern tot plegat. Doncs aquestes són algunes de les coses més curioses que s'han vist. De totes maneres, Jordi, la setmana que ve, amb més temps, mirarem de repassar també les coses més importants que s'hagin presentat a nivell dels grans fabricants, com noves sortides de xips i coses similars. I explicat això, entrem ja a la secció de videojoc. Ens queden uns 4 minutets per a parlar-vos de videojocs i comencem parlant de notícies breus de la remasterització de The Last of Us Part 2.
Sí, comença el 2025 i Sony continua portant videojocs de Sony PlayStation a PC. El pròxim que li tocarà és The Last of Us Part 2. Per tant, la segona entrega d'aquest popular joc de zombis pues, arribarà també a PC, de la mà de Sony.
Doncs una més que bona notícia, no?, per als amants de jugar amb ordinadors a poder gaudir de The Last of Us. Ja ho han vist últimament, que és tendència amb els jocs de Sony, anar-los portant cap a PC.
Sí.
Doncs ja ho sabeu, The Last of Us arribarà 3 d'abril per a PC. Mentrestant, mentre no arriba, tenim jocs, ja per jugar, jocs de la setmana. El primer que ens portes, Jordi, s'anomena Masters of Light.
Sí, Masters of Light es defineix, com molt bé defineix el seu nom, i converteix-te en un amo de la llum. En aquest joc, que està basat en realitat virtual, on haurem de dominar els diferents poders que t'otorga la llum. Els moviments de les mans els haurem de fer per deslligar-los de la foscor que vol dominar l'univers. Per tant, un joc molt interessant i per jugar sobretot amb això, amb
ulleres
de realitat virtual.
Lògicament, haurem d'anar movent amb les nostres ulleres i amb la nostra PlayStation 5, haurem d'anar fent moviments per jugar amb ell. Masters of Light.
Està disponible també per les MetaQuest.
Uh-huh. Següent proposta, Alien Rock Incursion, una altra proposta de la saga Alien.
Sí, bàsicament un videojoc basat en la popular saga de pel·lícules, no?, d'Alien, i per tant, com el mateix nom ens pot indicar, és de terror. I si diguem que Alien Isolation ens va ensenyar que terrorífics podien ser els xenomorfs, pues, s'enfrontarem amb Alien Rogue, pues, una inclusió que vol portar més enllà. Portarà molt més terror a les ulleres de realitat virtual, també, prenent el control d'un ex-marine infiltrada en una instal·lació de recerca que estarà infestada de xenomorfs, d'aliens.
Vaja, que si ja fa por de per si jugar a qualsevol joc d'Alien, imagineu-vos amb les ulleres i la realitat virtual.
I amb una immersió total.
Ha de ser interessant. Alien Rock Incursion. El tenim disponible també, com deies, per les MetaQuest, PC, PlayStation...
Sí.
I finalment, l'última proposta de la setmana, Freedom Wars Remastered.
Sí, en un futur llunyà on els recursos de la Terra s'han esgotat, viure és un pecat en si. Com a pecador sentenciat a 1 milió d'anys de presó, ens oferim com a voluntari per a operacions perilloses per reduir la nostra condemna a la presó i ens obrirem de camí a la llibertat. Ha plogut molt des del 2014, quan va sortir aquest Freedom Wars per a PlayStation Vita, i aquí ara el podrem disfrutar amb pràcticament qualsevol plataforma, amb PC, Nintendo Switch i totes les PlayStations i Xbox.
I també hi hem fet una mica de millora, eh? L'han remasteritzat, eh? Lluís més, eh? Tampoc no lluís com un joc de PlayStation Vita. Doncs això és el que havíem d'explicar pel que fa a videojocs. Ja veieu que no hi ha grans novetats, però és que és normal. Abans de festes s'havien presentat totes. És el temps estrella de regalar videojocs. Abans de festes.
Novembre, desembre, diguem que es presenta quasi tot.
Anem a entrar a l'apartat del concurs. Recordem que teníem un concurs, ja es va entregar el premi, però avui us explicarem com va anar.
Sí, la pregunta era senzilla, el concurs era vàlid fins al 20 de desembre, i la pregunta era: quin és el nom del videojoc que ens permet ser un granger virtual?
Teníem 4 opcions: Farming Simulator 25, Goat Simulator, Flight Simulator i FIFA 25. Tots són jocs, però només un era el correcte que buscàvem.
Sí, lògicament és Farming Simulator 25. Comentar que tothom l'ha encertat.
Doncs molt bé, esteu al cas, o com a mínim d'anglès aneu bastant bé. Jordi, hem tingut un guanyador, se li ha fet entrega d'aquest premi, no, ja?
Sí, bueno, ens hem de ficar en contacte amb ell encara. El guanyador es diu Josep García Ferrer i ficarem en contacte i tu t'enviarem el bono. Uh-huh.
Doncs aquest ha estat el nostre apartat del concurs i, bueno, tornarem a fer més concursos, eh? Jordi, no ho deixarem aquí, això d'entregar premis i fer concursos, eh?
Tenim ja un nou concurs i una nova pregunta, que us formularem ja, si voleu, la setmana que ve.
Doncs la setmana que ve tornarem a engegar un nou concurs. Amb això, doncs, tanquem el programa d'avui i ens veiem la setmana que ve, com dèiem.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.